I ara tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada d'Unides Podem, diputada nacional. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Ha traslladat preguntes al Congrés dels Diputats sobre el problema que estem patint del cotonet, no?
Sí, sí. Estem ja fa temps treballant aquesta qüestió en diàleg en el sector, perquè és un problema que s'afecta de manera molt greu a Castelló i no només a Castelló, a les nostres comarques i a la resta del País Valencià. I bueno, estem traslladant preguntes i pressionant d'alguna manera al Ministeri d'Agricultura perquè entenem que en una qüestió tan greu com aquesta de la plaga que està afectant tant al nostre sector, que en definitiva és a tota la població, no? Pràcticament ens afecta d'una manera o altra, pensem que el sector necessita suport de l'administració, perquè parlem d'una plaga que està que deforma el fruit, no? Que està afectant molt, i que ve això d'importació de fruita infestada de fora, i això té que veure en uns tractats internacionals que s'han signat sense realment tindre clar quina és l'afectació al sector. Té que veure en el tema dels controls fronterers, de la falta de control i de detecció d'aquest tipus de plagues, i també, bueno, sobretot el que necessitem és respostes ja, perquè el sector té que fer front de manera a un gasto econòmic, en el tema dels tractaments, que no estan desenvolupats, que no n'hi ha prou, no, és insuficient pel que se necessiten quan a trampes, etc., en solucions d'aquestes biotècniques alternatives. Entonces, clar, parlem de que els agricultors no poden pagar de la seva butxaca, parlant en plata, en la ruïna i de la seva faena, anem a dir, les conseqüències d'un problema que no han generat ells. De manera que nosaltres plantegem suport econòmic, suport per als tractaments, al sector, demanem compensacions econòmiques també, tant al govern central com al govern autonòmic, compensació econòmica per les pèrdues terribles que estan tenint, però a més solucions que van més enllà en el sentit de que el que diuen de control a les fronteres d'aquest tipus de plagues, d'inspecció en origen, dels articles, dels productes, no?, abans de la importació, i sobretot que se replanteixi el tema d'uns tractats internacionals que favoreixen a sectors com el de l'automòbil, posi per cas,
clar,
tirant per terra un sector tan important com el nostre, el sector primari, no? En aquest cas els cítrics, però no només. Tot el sector primari acaba sent perjudicat per uns tractats que signen forces polítiques que ara diuen donar molt de suport al sector, però que en Europa signen tractats que es fan pols, parlant en plata.
Clar, en aquest cas el que deien els agricultors de la zona era que el Partit Popular i Vox els estava recolzant, però que en aquest cas Unides Podem i el Partit Socialista els havia deixat de la mà.
Pues bueno, esta és una manera de parlar sense fonament i que jo lamente molt, perquè resulta que això és fruit, el que està passant ara és fruit de molts anys de polítiques nefastes de cara a un sector. El cotonet, per a començar, en 2009 es va detectar. Val? En aquest temps se tenen que haver desenvolupat tractaments per a fer-li front, I recentment el que passa és que se va prohibir un tractament químic, que és neurotòxic, se va prohibir des d'Europa. De manera que aquesta és la situació, i tot el tema de preus baixos, etc., ara estem en la tramitació de la llei de cadena alimentària, estic jo implicada en aquesta qüestió per garantir uns preus justos al camp, és una reivindicació de molts anys, això no ve d'ara, del govern de coalició, que ha començat ara una miqueta més de la pandèmia, de manera que estem parlant de problemes molt greus per una falta de polítiques adequades i per uns, jo torno a dir, uns tractats internacionals que s'han signat per aquests partits que m'has nomenat, que diuen donar suport al sector, i que en Europa signen tractats que es fan pols perquè beneficien altres sectors, però al nostre sector primari les fan una malesa.
Clar, perquè vostè quan demana explicacions al Ministeri, quan demana explicacions i demana sobretot suport, perquè clar, demanar explicacions i no demanar suport és ben absurd,
no,
si al final el que necessiten és compensació per aquells mals que se'ls ha ocasionat, no?
Clar, sí, però no parlem d'este govern. És que a mi em sap molt malament escoltar aquest tipus de declaracions que ells fan, perquè parlem de conseqüències de polítiques nefastes de fa molts anys, i nosaltres, bueno, no estem al ministeri, no tenim el Ministeri d'Agricultura, però formem part del govern de manera minoritària, tot el món ho sap, però nosaltres estem pressionant, insistint, i particularment jo, com a diputada de Castelló, perquè sé com afecta les nostres comarques, ho tinc molt proper, jo visc a la Plana Baixa, a Betxí, i sé com està afectant. i com estan patint les conseqüències realment de polítiques de tots aquests anys.
Ells diuen que són ecologistes, no, que són ecopostureo. Els dir, són ecologistes de postureo, és dir, vostès no recolzen que els donen aquesta autorització especial per al metil, però els productes que entren sí que en origen són tractats en metil.
Clar, per això nosaltres estem plantejant al Ministeri que en origen n'hi hagi inspeccions, com se demanen altres productes nostres quan van a l'estranger, per part d'altres països. Això és molt important, detecció en frontera, però també inspecció en origen. Això nosaltres també ho estem dient al Ministeri, que això ho ha d'exigir. El tema de l'autorització excepcional no depèn de nosaltres, perquè és una cosa prohibida en Europa. I jo sé que ells estan plantejant que en Itàlia se va aconseguir, però no va ser exactament el mateix, perquè en aquest tema vam estar parlant l'altre dia d'una reunió que jo vaig demanar allà a la Conselleria
d'Agricultura. Sí, d'aquesta reunió també volia parlar-li. Quan vostè demana una reunió en la consellera, en Generalitat Valenciana, en Granvien, que té, bueno, està en el secretari autonòmic, de Sanitat...
El director...
Claro. Vostè li trasllada aquesta pregunta, és dir, el fet de que se puga demanar aquesta autorització especial?
Evidentment, això ho hem parlat al Ministeri, ho hem parlat en l'administració autonòmica. Vam anar la diputada autonòmica d'Unides Podem, que porta aquesta àrea, Beatriu Gascó, i vaig anar jo a parlar amb els responsables autonòmics d'agricultura. I es van traslladar que això era impossible perquè era una prohibició des d'Europa i que no és exactament cert el que diu el sector, alguns dels representants dels sectors, en quant a que en Itàlia se va aconseguir una autorització excepcional, etc., perquè això se va aconseguir per un altre tipus de fruit, en concret per a la bresquilla i altres tipus de fruits, que eren, bueno, se tenia que aplicar uns mesos abans de la prohibició total, etc. De manera que nosaltres estem insistint per les vies que se pot aconseguir vista la prohibició europea, i els tractaments alternatius que avui per avui són insuficients.
Insuficients. I després també parlem del depredador natural, que és un depredador, ja que el cotoner de l'any passat hem de portar el depredador de l'altra part, precisament d'on ha vingut el cotoner hem de portar el depredador. Però vostè no sé si sap que el depredador este... que és autòctono d'on ve el cotonet, no és totalment efectiu. Ells tenen que utilitzar també el metil, allà en el lloc d'origen.
Jo sé que els tractaments que n'hi ha per ara, alternatius, clar que estic informada, i sé que no estan resultant absolutament efectius, però és que a més resulta que contem en quantitats limitades, en quant a les trampes, aquestes biotècniques, en tot el tractament, la resta de tractaments, són limitats els recursos perquè no s'ha fet una inversió suficient durant anys anteriors i no s'ha fet una previsió, i també és de veres el que es diuen les conselleries, que no se comptava en aquesta prohibició des d'Europa, que això no se comptava, però la bona qüestió, per això nosaltres diem suport al sector, que no tinguin que gestionar-ho ells econòmicament, però a més compensació per unes pèrdues que són ja inevitables, és així.
Mire, perquè... sap que ells van presentar una demanda perquè no ens queda un altre, ¿vale? I ja ha contestat l'advocada d'aquestes associacions que estan intentant que tot el món s'unisca per a demanar este perjuici que han tingut.
Sí, jo crec que fa bé, el sector fa bé d'organitzar-se i de demanar compensacions, perquè és una situació molt injusta. Els agricultors, la gent del camp, la gent treballadora, no té per què pagar els plats bruts, anem a dir, les conseqüències d'unes polítiques que no són responsabilitat d'ells. Ni el tema d'estats internacionals, ni la falta de controls en frontera, ni la falta de previsió quan a tractaments alternatius, ni la falta de finançament suficient.
En aquest cas, ells van a presentar la demanda i van a demanar a cada un dels ajuntaments que els recolze perquè facin com un poc de canalitzador de cada afectat i poder presentar la demanda conjunta, perquè el cert és que la província de Castelló està infestada.
Sí. Jo començava dient que és una situació molt greu que patim, i especialment aquí a Castelló i especialment a la Plana Baixa, i el sector farà molt bé d'organitzar-se i de demanar compensacions. Nosaltres, com Unides Podem, que estem a l'escolta d'aquesta situació i la vivim també, en aquest cas en primera persona, jo tinc amics que estan afectats per aquesta situació i estan realment indignats per això. I la falta de resposta, nosaltres estem urgint tant així a nivell autonòmic com al Ministeri, que no és nostre, anem a dir, no som nosaltres qui ho gestionem, però estem pressionant perquè doni resposta i doni suport a un sector que realment està ara en una situació
Complicada. I si tenen que presentar la demanda, doncs imagines, tenen que desembolsar més diners, con lo qual, almenys per presentar la demanda, però vaja, vostè considera que és lo normal i que tenen que intentar tirar endavant.
A mi el que m'agradaria és el que també vos dic abans, que posaran les responsabilitats en qui les té, i durant tots aquests anys. El que no m'agrada és, en aquest sentit, jo soc molt clara i estic dient que tenen molta raó en la reivindicació que fan, però clar, no... també n'hi ha que dir que se té que apuntar ben clarament a qui són els responsables d'aquestes polítiques
de la situació.
De la situació del sector primari, i òbviament la responsabilitat no és, o almenys no només és, d'este govern que porta un any i mig, perquè la situació del sector, tot el món sap que abans de la pandèmia i abans d'aquest govern estava ja mobilitzat i al carrer perquè té una situació absolutament insostenible. En cap sector passa que se paguen els productes a un preu més baix de lo que costa produir-los. Això no s'ha concebit en cap altre tipus de producte que comprem. Ni un cotxe, ni una taula, ni una res. Però això passa en el camp. I això no passa perquè per este no és responsabilitat d'aquest govern. Són polítiques de fa molts anys.
En este moment el govern ha adoptat mesures importants per a frenar els preus de l'electricitat. Ja sabeu, allò que ens preocupa tant. Quines mesures ha adoptat el govern per a frenar tot això?
Pues mesures que per ara són limitades. Jo vaig a ser molt clara, com a força política Unides Podem plantegem que així n'hi ha que fer un canvi estructural, n'hi ha que prendre mesures estructurals, perquè així, tal com estava regulat tot el mercat elèctric, energètic, anem a dir, i tot el sistema de tarifes, d'establiment de tarifes, és una absoluta estafa, perquè està fet per a estafar a la ciutadania i perquè guanyen cada vegada més diners les elèctriques. Ja se pot imaginar vostè per què això s'ha regulat així, i va ser en concret el Partit Popular, que ara està molt preocupat per aquesta situació, el que va tancar una regularització que fa que conforme més se consumís l'electricitat, això ho sap tot el món, se paga més i més cara, i tota se paga al preu de la més cara en la producció, no de la que resulta més barata, de manera que és un sistema tarifari que és una estafa. Nosaltres ja venim plantejant des de fa molt de temps, primer en el nostre programa plantejàvem el tema d'una empresa pública d'energia, que no és una cosa gens bolivariana, com diu la dreta, és una qüestió que tenen molts països del nostre entorn, com França, o com Alemanya, o com Holanda. Una empresa pública d'energia per acabar en este oligopoli de tres empreses que tenen el 85% del mercat i que ells marquen les normes, les regles del joc i marquen els preus. En això se té que acabar, perquè una empresa pública velarà per el bé comú i per regular esta qüestió d'una manera que beneficia a la ciutadania, no per treure benefici econòmic a saco, vaig a dir-ho així. Això estava en el nostre programa, però no en l'acord de govern. En l'acord de govern, el que sí que se contemplava, i això és un acord en el PSOE, en fi, d'Unides Podem en el PSOE, l'acord del govern de coalició, que és canviar este sistema de regulació de tarifa per un sistema més just i que responga realment al que costa produir l'electricitat, no un sistema que és absolutament d'especulació. De manera que això està pendent. I el nostre estem intentant pressionar al nostre soci de govern, una, per aquest tema de la regulació de la tarifa, i dos, per caminar cap a una empresa pública d'energia, que és el que necessitem. Tot l'altre, doncs sí, s'ha baixat l'IVA temporalment, és una mesura que feia falta. Bé, m'entén? Però bé, això no solventa el problema, perquè és clar que les empreses estan repercutint la baixada de l'IVA, per a continuar guanyant el mateix, estan repercutint-lo en el rebut de la llum, que tot es paguen, de manera que aquesta pujada espectacular i escandalosa que estem veient demostra que estem en mans d'especuladors. Estem en mans de grans empreses que manegen el mercat totalment en un 85% i fan el que volen. En això nosaltres som molt clars. Tenim que controlar este mercat de l'electricitat com fan a tres països del nostre entorn perquè no siga això un robatori.
Diputada, una estoneta de publicitat i tornem.
Estàs a la 92.2 FM. L'Esportiu Bàsquet Vila-real torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Vila-real tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvilareal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natubàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
César y Nisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Continuem amb Marisa Saavedra, la diputada nacional d'Unides Podem. Clar, si parlem del problema que tenim en la hidroelèctrica, en esta pujada de la llum, si vostès quan estaven en plena campanya acusaven a la gent que estava beneficiant-se, que estava engrossant els seus comptes, claro, la gent li diu, però bueno, ara està vostè, ara què fa?
Sí, sí. Pues mira, una qüestió que no se pot desvincular d'aquest tema és el tema de les portes giratòries, que nosaltres sempre ho hem denunciat i continuem fent-lo. Volem prohibir-les. No és casualitat el que tant les elèctriques estiguin trufades d'alts càrrecs, ex-alts càrrecs dels anteriors governs, que estan ahí, pues bueno, contratats per xifres milionàries, i això té prou que veure la capacitat que tenen els governs o altres partits polítics de moure.
Sí, ha sigut un futurible. Claro. S'han comprat un futurible les persones que estan avui en dia.
I per altra banda, pues, les elèctriques tenen molta capacitat de pressió sobre segons quins partits per a evitar que prenguin mesures que es perjudiquen.
Però vostè sap que els electors van posar precisament per a que pogueren anar rentant tot allò que no veien.
Completament. La llàstima és que no tenim el pes suficient per ara. Nosaltres estem pressionant a tope i mantenim les propostes que t'acabo de dir, que són les mateixes que plantejaven abans. Què passa? Que no tenim una majoria. Tot el món sap que nosaltres som una part minoritària del govern i som un 10% en el Parlament d'Espanya. De manera que bueno, el que estem fent és treballant, pressionant molt i treballant també altres forces polítiques per aconseguir una majoria de pressió, igual que hem treballat en els pressupostos generals anteriors i per atraure altres mesures pressionant, en aquest cas, a la majoria. I en aquest cas al Partit Socialista, que és el soci majoritari en el govern, que és el que ha de realment moure fitxa.
Estem a l'equador de la legislatura, els queda 2 anys. Què tenen en l'origen, en el futur? Què és el primer que van abordar?
Pues mira, venim ara d'aquesta part de la legislatura, molt marcada, evidentment, per la pandèmia mundial.
Absolutament.
I que realment ha marcat tot això i la possibilitat de fer altres polítiques. Ara esperem caminar cap a un altre escenari i així tenim per davant una recuperació que volem que siga justa. No volem una recuperació de macroxifres de país, volem una recuperació justa i que arribi a la gent. I això suposa fiscalitat justa, per exemple, perquè per una redistribució de la riquesa i que se complisca en aquest sentit el que diu la Constitució, de que pague més qui més té, per exemple, i suposa caminar cap a mesures que tenen que veure en el tema de la regulació, tot el tema del lloguer i de l'habitatge, perquè se complisca en aquest país el dret a l'habitatge, a la vivienda, que acabem en aquestes escenes que ens posen després de punta totes de famílies desnonades, famílies al carrer, per fondos buitre o per bancs. De manera bueno, que tenim per davant tot això, tenim tot el tema de la fiscalitat i tenim els pressupostos generals de l'Estat que hem començat ja a parlar, en aquest cas Unides Podem, en el nostre soci de govern, en el PSOE, perquè hem de tancar una proposta, com vam fer l'any passat, de pressupostos generals i ahir hem d'incloure moltes coses que tenen que veure aquestes qüestions que t'he dit, en millores, en definitiva, per a la població i en qüestions que tenen que veure al nostre territori, així a Castelló. Així hem plantejat com una qüestió prioritària pues el tema, per exemple, de les desaladores, que s'han de finançar per part de l'administració central, no per recaure els municipis i els rebuts de l'aigua, tema de les desaladores, tema del corredor mediterrani, el tema de la protecció de la costa, se té que fer una planificació i una, contemplar els pressupostos generals, un treball de llarg termini de protecció de la costa davant de la situació de canvi climàtic que posa
en risc.
En risc, pues, realment, hasta, fins i tot les vivendes, de primera línia, tenim el cas de Moncofa, tenim el cas de Almenara, de Xilxes, o fin, de Benicarló o de Castelló. De manera que tenim reptes per davant, per una banda de territori, que són importants, però bueno, més enllà d'això, de la resta de país, per una recuperació justa que arribi a la gent, no volem només que macroxifres, com va passar en l'anterior crisi, que diuen que ens havien recuperat mentre la precarietat laboral, els desnonaments i la pobresa laboral continuava al nostre país.
Diputada, espero que no tardi tant la pròxima volta en vindre. Esta volta hem estat a punt de tindre-la un dia, l'anunciàvem, no podíem tindre-la, perquè té moltes coses que contamos.
Bueno, jo estic encantada de vindre perquè, a més, jo considero com a diputada de Unides Podem de Castelló que he de donar comptes també així al territori del
tant,
que faig totes.
Moltes gràcies, diputada.
Gràcies
Marisa Saavedra, de Unides Podem.
Gràcies a vosaltres.